i escolta el Prat.Ràdio, la teva ràdio favorita.
Informa't de tot el que passa a la teva ciutat escoltant Planeta Prat, al Prat Ràdio.
Planeta Prat.
Vinga, doncs continuem quan passen 6 minuts a les 10 del matí i avui us expliquem que tenim un programa molt de vocació de servei públic i que l'espai Tinc el Cap a la Ràdio parlarem dels documents de voluntats avançades, anticipades i d'altres documents preventius que es poden gestionar directament des dels centres d'atenció primària i fins i tot també des de l'aplicatiu de La Meva Salut. Avui volem posar doncs, el focus en aquest tema que a vegades ens costa parlar, de la nostra pròpia mort, però que facilita molt la vida donat a aquest cas. De tot plegat en parlem amb el Jordi Juncosa, ell és treballador social. Què tal, com estàs?
Bon dia, què tal?
Del CAP Ramon Avia, i també ens acompanya la Mònica Andreu, tècnica d'atenció a la ciutadania del mateix centre. Què tal?
Buenos días, muy bien.
Comencem per definir què són aquests documents preventius, en què hem de començar a pensar.
Sí.
I no sé si fins i tot, Jordi, jo em plantejava, ara tinc 36 anys, i pensava, ostres, jo crec que aquest procés ja l'he de començar a fer.
Home, jo et plantejaria, potser, o pensant en la gent més jove, jo plantejaria un dubte o una pregunta, que és, quantes persones que tenen fills petits han preparat un document que prevegui la situació en què el papa i la mama se'n vagin de viatge i morin? A càrrec de qui quedarà els seus fills? Aleshores, fixa't en fases de la nostra vida on no pensem en malalties, on no pensem en la mort, pot passar qualsevol cosa. Hi ha una sèrie de documents que considerem instruccions prèvies que potser, si pensem fredament, tots diríem, ostres, això ha d'estar preparat, ha d'estar pensat, igual que pensem en tenir l'assegurança del pis, per exemple, o pensem en els regals de Nadal, però no pensem en cosetes doncs, que poden ser tan fonamentals, tan profundes, com què passa si un dia els pares falten amb unes criatures petites. Però quanta gent, per exemple, coneixes que hagi preparat aquests documents per si un dia falten? Doncs imagina't quan ens acostem a edats Clar. Més avançades, al final de la nostra vida, i pensem en situacions en les que nosaltres no conservem l'autonomia, sobretot física, també, però sobretot cognitiva, per poder prendre decisions, per poder representar-nos a nosaltres mateixos, que és el que fem des de que complim la majoria d'edat.
Clar.
Aquest és el tema. Aleshores, quan nosaltres pensem en l'àmbit de salut, moltes vegades diem, la gent fa, aquí fan prevenció perquè ens parlen molt de les dietes, perquè ens parlen de l'exercici físic, perquè ens parlen de la socialització, per això tan important les tasques també que es fan a nivell de salut comunitària, oi? Però moltes vegades en consulta, clar, jo que parlo molt de situacions també d'entorn familiar, de situacions de solitud, aleshores quan faig a la gent preguntes com i si un dia tu no pots fer les coses pel teu compte, qui les fa? Doncs la gent a vegades queda una miqueta parada. Hi ha gent, per exemple, hi ha cases on només la persona que ha portat els diners a casa té el seu nom al compte corrent. Doncs si a aquesta persona li passa alguna cosa, qui mou aquest compte corrent? Qui pot fer pagaments? Qui pot fer una gestió per evitar un problema? Amb Hisenda, amb el banc, qualsevol coseta, no? Amb una compra que s'ha fet i que hi ha un deute. No? Aleshores, són coses que acostumem a viure una miqueta d'esquena perquè no volem pensar en els pitjors moments,
sí.
però es poden donar aquestes situacions per pèrdua de salut progressiva o el que és el pitjor, per una situació que et vingui de cop.
Sobrevinguda.
Un accident, exacte, un ictus, qualsevol situació en la que de sobte et trobes doncs, sense aquesta capacitat operativa.
Quins tipus de documents existeixen ara mateix per poder preveure situacions d'aquestes característiques?
Sí, nosaltres el que dominem i del que venim a parlar sobretot i volem promoure perquè creiem que és molt important és el que dona la capacitat de decidir sobre la nostra salut. Però quan parles amb les persones a nivell de dia a dia, evidentment hi ha qüestions tan bàsiques com saber que en el teu banc hi ha una alternativa a si tu pots manegar els teus diners pel teu compte, no? Una d'elles, evidentment, seria el fet de que un compte sigui compartit amb gent de confiança, però a vegades la gent diu, home, però si són els meus diners, per què els meus fills han d'estar en el meu compte? Bueno, però és que poden estar autoritzats. Clar, moltes vegades no anem més enllà de que algú de confiança té el meu número secret o pot fer una gestió en nom meu, per internet, però el tema és, bueno, i qui et pot representar? Qui té una autorització teva per representar-te en el banc, per exemple? Uh-huh. D'altra banda, hi ha qüestions de representació a nivell més general, no? Que aleshores estaríem parlant doncs, d'un document, per exemple, que es diu, la gent li deu sonar potser l'autotutela, ara té un nom diferent, que és l'autodelació o l'autoassistència, que vol dir que tu, clar, les decisions es prenen quan estàs en un bon estat cognitiu, que és quan pots fer aquestes instruccions prèvies.
Exacte, clar.
Aleshores, clar, tu en aquest moment tu dius, ep, si jo en un moment estigués en una situació en la que no em puc manegar, jo determino qui és la persona que vull que em representi. I ara això és un document que es presenta a un registre, el de l'autoassistència, i aleshores ja hi ha otorgat, després amb el reconeixement posterior d'un jutge, però ja hi ha otorgat a una persona que és a qui tu has triat perquè et representi el dia de demà. De manera molt pràctica, també la gent haurà sentit parlar molt dels poders notarials com a poder preventiu,
sí, sí.
Que penso que és una coseta que la gent li ha de perdre una miqueta la por. El que passa és que és veritat que has de tenir com molta confiança, no? Per tant, has de fer una reflexió profunda sobre com és la meva vida, com és el meu entorn i en què confio plenament si es dona aquesta situació en què jo depenc dels demés perquè la meva vida vagi tirant endavant. Però uns poders preventius, la gent pensa molt en poders notarials, en que de repent li he de dir, he de deixar que un fill meu o que algun familiar pugui fer el que vulgui amb mi, però un poder notarial és un document que es pot fer a mida absolutament, on tu determines què és el que tu vols, en quins termes et pot representar la persona que tu nomenis i a més pots nomenar una persona o pots nomenar a diverses persones que actuïn de manera solidària, és a dir que facin falta més d'una firma.
Clar.
Perquè es
sí,
faci
sí.
Alguna cosa. Vers tu, estem parlant sempre de documents que estan pensats perquè hi hagi gent que actuï per protegir-te.
Batllant per tu. Clar, sempre sabem, també, bueno, sabem el que passa també en les famílies, amb les herències, amb aquestes decisions, no, de necessitat, i
evidentment.
És veritat que ens volem cobrir, no? I dir,
sí,
ostres.
Però el tema de les... És molt divertit que parlis el tema de les herències, perquè quan parles amb la gent de prevenció, normalment et diuen això, no, jo el testament ja el tinc fet.
Clar.
I clar, dius, sí, sí, però a mi...
La part econòmica sí que la deixem
sí,
més feta.
Sí, no, i a més la part de després de que m'he mort. No?
Exacte.
Aleshores dius,
exacte,
ja, quan
clar.
Estic mort, jo més o menys he deixat la meva voluntat. D'acord, perfecte. I mentre estàs viu, què?
Què passa?
No? Què passa amb la teva vida quan estàs en una situació de dependència, no? I no et pots manegar per tu mateix? És aquí on realment has de comptar en que hi hagi algú al teu voltant que miri per tu i que et protegeixi.
Mm-hmm.
No? Aleshores, sí que és veritat que és una coseta que fa molta por, però jo crec que ben reflexionada i ben assessorada en un notari, doncs es pot fer un document perfectament adequat i t'estalvia problemes posteriors, perquè si no hem preparat aquest document preventiu, sempre hi ha maneres de protegir-te, però aleshores, si tu no has promogut la teva autoprotecció, l'haurà de promoure una altra persona i haurà de passar per un jutjat. És el que coneixem com les incapacitacions, que ara ja fa uns anyets que han canviat el terme s'ha suavitzat, ara es parla de mesures de suport, i sobretot de garanties de garantir els drets fonamentals que té la persona. Però a fi de comptes són procediments que si tu no has fet has d'haver de ratificar un jutjat, i això vol dir un procediment, i
encara
això
vol serà dir... més complicat, no?
Bueno, vol dir temps i vol dir diners. I aleshores, i vol dir una comunicació, perquè per anar, diguem, si és una altra persona la que ha de protegir-te, ho ha de comunicar a un jutjat, si és familiar, o ha d'anar a la fiscalia. Per tant, la cosa es complica molt més. Si nosaltres mateixos podem organitzar la nostra protecció pel dia de demà, és ideal. Val? I si no, es fa servir millor.
Clar,
si
exacte.
No en necessitem,
tant
millor.
Tant de bo, no?
Exacte. I per això també tan important, doncs, el tema que més ens ocupa a nosaltres, al CAP, que és el sí. document de voluntats anticipades.
Pot ser complementari, no?, aquestes passes.
És que tot té el seu àmbit, tot el Perfecte. Seu àmbit. El document de voluntats anticipades, que és el que la gent coneix també com testament vital. Clar, aquí ja confon les paraules. Testamento vital, sí, no, però el testament és el testament, d'acord? I el testament vital, si li anomenem document de voluntats anticipades, ens queda més clar i ho distingim una miqueta més. Uh-huh. Aquí tu el que marques és l'actuació sanitària en cas que els metges no puguin parlar amb tu, no puguin preguntar-te què vols. Això es pot donar en una situació en la que evidentment estàs, doncs, per exemple, imagina que estàs en coma degut a un accident o que estàs amb una demència avançada. Aleshores ja no es pot reunir amb tu, no pots prendre una decisió coherent. Aleshores, fixa't que ve la possibilitat d'anar a buscar un document que estarà a la història compartida de Catalunya, on tothom hi podrà accedir i que expliqui, bueno, tothom podrà accedir, vull dir, els sanitaris autoritzats, exacte, perquè es guarda la confidencialitat, clar. Però sí que està pensat perquè allà on sigui que tu t'atenguin, ja sigui aquí al Prat, en un centre de salut, ja sigui a l'Hospital de Bellvitge, però si tu estàs a l'altra punta de Catalunya i t'han d'atendre, doncs ells també podran accedir a aquest document. Aleshores, saben el que tu has decidit, el que tu voldries de cara a una atenció en una situació greu.
Quines decisions hem de prendre a nivell mèdic? Perquè a vegades no sabem què és el que pot comportar estar en aquest estat de coma, no? Quines maniobres es fan, quines medicacions es donen. Tot això és un formulari? Com es fa el procés de dir, mira, doncs aquest tipus de reanimació sí que m'escau o m'ajudaria molt, doncs, no tenir patiment. Com es fa tot això?
Sí, mira, hi ha diferents documents, perquè de fet seria vàlid que tu presentessis al notari, per exemple, un escrit en el que tu expliques com vols que et tractin, això ja es podria validar. Uh-huh. El que passa és que es fan formularis una miqueta que ajuden a la gent Clar. A poder reflexionar i a poder tenir en compte tots els aspectes. Nosaltres utilitzem el document fet pel Comitè de Bioètica de Catalunya. Aleshores, té una part que va de lo general al concret, en el sentit que hi ha com tres fases, no? Una d'elles és els criteris que jo vull que es tinguin en compte, que vol dir el meu enquadrament vital. Què considero jo important, no? Doncs, per exemple, el fet de no patir, el fet de poder comunicar-me de qualsevol manera, de mantenir relació amb el meu entorn, val? Aleshores, diguem que seria com una miqueta el meu espai de salut vital, val? Després hi ha una segona part en la que et parla de en quines situacions em puc trobar, val? Doncs, per exemple, tinc una malaltia irreversible que en un termini breu portarà inevitablement al final de la meva vida, o per exemple que estic en un estat avançat de demència, o que estic en un estat vegetatiu crònic, d'acord? Aleshores, totes aquestes possibilitats en el document veureu que estan posades perquè tu puguis puntuant aquelles que consideres que t'identifiques, clar. I sempre hi ha un espai per poder posar una aportació personal, algun comentari que tu vols que es tingui en compte. I la tercera part, després de les situacions en què es puc trobar, són les explicacions, no? I aquí entra el que tu deies, no? Per exemple, el no allargar de manera inútil la meva vida, el no provar tractaments que siguin fútils, però també, per exemple, cosetes com que ningú em mogui del meu lloc on jo visc habitualment. Val? Jo no vull
això
acabar traslladat a un
sí.
hospital, val? Perquè jo volia estar a casa, o, per exemple, encara que jo no pugui demanar, jo vull rebre assistència espiritual. Doncs aquestes cosetes tu les pots puntuant, i tu també, com si vols posar el comentari al contrari, tu vols posar jo vull viure, jo vull que feu el possible, encara que em tingueu enxufat amb una màquina, a veure si hi ha sort, o proveu un tractament a veure si funciona. Hi ha gent que pot dir a tope i hi ha gent que pot dir no em maregeu i deixeu-me estar tranquil.
I és tan lícit una cosa com l'altra, eh? És veritat que sempre posem el focus en no patir, no allargar, no tal, i potser no tant a la gent que diu sí, sí, és que jo vull que s'intenti tot, vull que sí, ser el primer d'un tractament experimental i vull intentar-ho.
Exacte.
Que
tinguem,
no,
aquesta capacitat sobre, per decidir sobre la nostra vida.
Clar.
En tot el que puguem, però també per decidir sobre la nostra mort és molt important. També una altra cosa que han fet, jo crec que amb molt de cert en les últimes versions d'aquest document, és afegir-hi després una part que et relaciona amb el document d'eutanàsia. Mm-hmm. És molt important. És important distingir què és el fet de que tu puguis morir i que tu demanis com t'acompanyin en la teva mort, però que aquesta esdevindrà de manera natural. I una altra cosa és el buscar un moment per acabar amb la teva vida deliberadament, de manera pactada, perquè hi ha uns criteris establerts. Uh-huh. Aleshores, clar, què passa? El que en el document de voluntats anticipades, quan tu veus la part que hi ha referida a l'eutanàsia, que la pots omplir o no, com tu vulguis, el que t'està dient és que si en el moment que es donin criteris, els criteris que marca la llei,
clar,
d'acompanyament al final de vida, exacte, vull dir, la llei que marca el procediment d'eutanàsia té uns criteris molt concrets, val? Aleshores, tu amb això tu no estàs demanant l'eutanàsia fent aquest document. El que estàs dient és: ei, si jo no pogués expressar la meva voluntat però es donguessin els criteris d'eutanàsia, estic donant permís als meus representants per que ho puguin demanar en el meu nom. És a dir, aquest document ja es considera una sol·licitud, no ara, que no tinc criteris, però sí el dia, clar, que tingui criteris, però jo no ho pugui expressar, jo no ho pugui demanar.
És cert que aquesta llei, doncs, és molt recent i que, de fet, l'estem començant a conèixer i a fer servir, però que no deixa de ser una llei que se sotmet a uns criteris mèdics. Mònica, amb tot això que hem conegut per part del Jordi, vosaltres com gestioneu aquest document? Com es fa el procés de dir, mira, doncs sí, Jordi, no ho havia pensat mai, però sí que crec que és el moment de començar a gestionar aquest tipus de document?
Bueno, pues en el caso de para solicitar el documento y cómo explicarle al usuario cómo se debe de proceder, se pueden dirigir directamente a los administrativos en el taulell, en la cual pues ellos solicitan pues las voluntades anticipadas. Nosotros le facilitamos un documento en la cual se les recomienda sobre todo que lo lean, que lo consuensen con la familia, para que no sea algo rápido, porque sí que es cierto que es ágil, la última implantada, que es la de estar delante de un profesional sanitario,
sí,
porque hay tres vías. Una que es la tradicional, la del notario, que conlleva pues un coste.
Uh-huh.
Luego está pues la de tres testigos, que dos no pueden ser de la unidad familiar de segundo grado ni tampoco tener relación patrimonial, ¿vale? Y luego la que está delante pues de un profesional sanitario, sea enfermería, sea medicina. Entonces, pues bueno, una vez que se les facilita este documento, lo complementan la parte que les corresponde al usuario y nos lo devuelven, y nosotros ya damos cita con el médico para que se consuense, se firme,
sí,
y eso ya se sube directamente al documento de usuario.
Uh-huh.
Y aparte, si no creo recordar mal, Jordi, sirve a nivel de Cataluña.
Sí,
y a nivel...
el document de voluntats anticipades queda gravat en el registre de voluntats anticipades de Catalunya, que això també, si no m'equivoco, a més també es pot consultar a nivell de tot Espanya.
Clar.
És a dir,
uh-huh,
serveix uh-huh a tot Espanya aquest document.
El tema de la donació d'òrgans, que no n'hem parlat encara, també és un dels
està indicat també aquí, i tu pots explicar
què és el que vols
fer. I tu pots explicar el que vols fer, sobretot perquè quedi clar, perquè després d'entrada, quan una persona mor, en principi, amb consentiment dels familiars, tothom pot ser donant. El que passa és que aleshores cal aquest consentiment i moltes vegades hi ha molt de conflicte.
Clar, sí.
Aquí hi ha una petita part també al final del document on tu pots indicar també si vols fer donació del teu cos per investigació científica, per trasplantaments o si realment no vols fer, no vols fer res.
Perfecte.
I ja recorda que sempre hi ha aquests espais perquè tu puguis posar també comentaris de la teva collita, no? I propis.
Clar, és per això que es deixa, no? Aquest temps que es dona el document, que es demana a la persona, doncs, que faci tot un procés de reflexió, que ho pensi bé, que ho miri. Tot i així, es pot refer, no? Es pot canviar.
Totalment, totalment. El document de voluntats anticipades, inclús quan està registrat, sempre es pot revocar o es pot modificar de la manera que vulguis. És a dir, tu has posat amb una persona representant, perquè això és important que quedi clar. Tu en el document que tu, el que tu indiques en el document és el que mana. Després, en cas de dubte, tu tens l'opció de posar a un representant i un representant substituts, que seran les persones a qui l'equip mèdic pot fer consultes. Però si diuen el contrari, el que posa el document, el que preval és el document. Això és important saber-ho. Però també canvien les relacions, canvien els efectes, canvien les coses. Si el teu representant mor abans que tu, ja no serveix,
clar.
Oi?
Sí,
aleshores,
sí.
Tu en qualsevol moment pots modificar. El que és important és que tu tinguis clar, a veure, quina persona del meu entorn realment és la que pot prendre de manera més adequada una decisió en relació amb el que jo penso. Qui té més clar el que jo vull i sé que ho respectarà, perquè de vegades un equip mèdic pot estar preguntant a un familiar què cal fer, però el problema no el té el pacient, el problema el té el familiar amb aquesta decisió.
Exacte.
Perquè està impactat, sí. No? Perquè també està en un procés de refús del que ha passat, de negació. Per tant, doncs és important una miqueta conèixer a qui tenim al voltant i poder-ho parlar. Si els metges poguessin preguntar a qualsevol familiar què és el que cal fer i tinguéssim la certesa que tothom està en la mateixa línia, que tothom dirà el mateix, el document no caldria. Mal, està pensat justament perquè les coses quedin el més clares possibles.
Evidentment.
D'acord?
Mònica, us està demanant molta gent aquest document. És un procés que es fa habitualment als centres d'atenció primària?
Sí. Sí. Ahora ya creo que la gente ya se va concienciando de que es algo que puede pasar. Es decir, no únicamente la gente cuando viene o los usuarios de pues una edad ya más avanzada, no es solamente, es decir, que estamos todos expuestos a eso, es decir, expuestos a una enfermedad, pues lo que estaba comentando antes Jordi, pues que tengas un accidente o quedes en coma. Entonces, es que eso no lo podemos evitar. Es decir, ahí hay que tener pues esta prevención de poder hacer estas voluntades anticipadas, que ya que la sanidad pública nos da esta facilidad de que sea gratuita y que tenga la misma validez.
Sí. Uh-huh.
Entonces, yo en el centro sanitario nuestro, en Ramon Avià, se está haciendo muchísimo.
I ve la gent convençuda, no? Perquè ja és un procés que quan hi vas, vas amb tranquil·litat de dir sí, és que jo vull deixar clar això, ho he estat pensant,
sí,
no?
Sí, totalmente, totalmente. Aparte, cada vez, claro, a darle visibilidad al tema, pues yo creo que la gente se conciencia más, ¿no? De dejar las cosas bien atadas.
Clar, després és veritat que ara comença a explicar-se i a dir, ostres, és que jo ho he fet al cap, no? I una persona t'ho explica i tu dius, ostres, no sabia que es podia fer, i a partir d'aquí sí que anem coneixent.
La gent està,
no?,
convençuda i agraïda. També, clar, també és cert que m'ha hagut de passar d'això de que fos una cosa una miqueta com bueno, és una cosa de notaris.
Exacte.
No? Que està fora del nostre àmbit. Clar, gran voluntat del sistema de salut ha estat el democratitzar aquest procediment.
Sí.
Per això, l'interès, clar, evidentment, si has de fer una cosa pel bé de la teva salut i que sigui una ajuda també pels professionals sanitaris, no pot ser un document que només sigui de pagament. No? Per això l'important que va ser que s'organitzés el tràmit des de la sanitat pública. En primera instància es feia a través dels tres testimonis, que, com ha dit molt bé,
sí,
la Mònica, tres testimonis, que dos d'ells no poden ser familiars de fins a segon grau ni tenir relació patrimonial, però tot i així això inclús a vegades era petits impediments perquè la gent,
clar,
deia, i ara qui busco? Però
sí, sí,
aquí
sí.
Busco i a més aquí busco i per fer el tràmit al centre de salut necessito portar els DNIs originals,
sí, sí.
I aleshores per això van dir, s'ha de buscar maneres també una miqueta més operatives, i d'aquí el tema de buscar la figura del professional sanitari, una miqueta que fa la substitució a nivell públic, diguem, de la figura del notari.
Hem d'acabar aquí, moltíssimes gràcies. És una explicació d'un document molt i molt útil i que crec que encara molt desconegut a nivell poblacional. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes
molt
gràcies, bon dia. I qualsevol dubte a l'ambulatori.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.